L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més, i avui ja dilluns 8 d'abril encetem aquest espai dedicat a la informació des de la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a Emute. La salutació cordial de qui us acompanya i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat, un temps que, com cada dia, obrim anticipant el seu sumari de continguts en titulars i una actualitat de la jornada, la d'aquest dilluns, que avui començarem anant cap a l'Ametlla de Mar per conèixer que han començat ja les sol·licituds per al fraccionament de l'impost de béns immobles. L'Ajuntament ha obert aquest termini que s'allargarà fins al mes de juny per a tots aquells que vulguin fraccionar aquest impost. Seguirem parlant de qüestions de l'àmbit sanitari. El primer programa de prevenció de càncer de colon i recte a les Terres de l'Ebre detecta 16 casos i 102 lesions perilloses. Un 57% de les més de 5.500 persones que van rebre la carta invitant-los a participar en aquest programa han realitzat aquestes proves de prevenció. Bona valoració de la campanya turística de Setmana Santa, la que ens arriba des de Deltebre. Anirem també cap al Canà, on l'Ajuntament ha aprovat el projecte de restauració de l'ermita del Remei. La Fatarella estudia denunciar la companyia EDP Renovables per incompliment del conveni amb l'Ajuntament. Un temps d'informació, el d'avui, en el que parlarem també dels mitjans de comunicació local d'Amposta, que dissabte passat celebraven la 25a edició del Premi Amposta. I com tots els dilluns, dedicarem també una part del nostre temps a repassar l'actualitat esportiva de la jornada. Com sempre, repassarem la jornada futbolística dels equips del nostre territori. I avui coneixerem també bones notícies, en este cas les que ens arriben des de l'equip d'handbol femení juvenil de l'Amposta, que aquest cap de setmana ha aconseguit de proclamar-se campió de Catalunya. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que tot seguit ens disposem a desenvolupar a través d'este temps d'actualitat. L'informatiu Emute d'avui dilluns, 8 d'abril.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Entrem ja en matèria amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. El nostre temps d'actualitat l'obrim anant cap a l'Ametlla de Mar. Allà, en aquest municipi, han començat les sol·licituds per al fraccionament de l'impost de béns immobles. L'Ajuntament ha obert el termini fins al mes de juny per a que totes aquelles persones interessades en pagar l'impost fraccionat en 5 mensualitats ho puguen fer. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El servei de recaptació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ha començat a recollir les sol·licituds dels ciutadans per acollir-se al fraccionament en el pagament de l'IBI. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La bona notícia és que ja s'ha posat en marxa, que ja s'ha posat, diríem, en funcionament, que ja hi ha entre 30 i 40 usuaris que ho han sol·licitat, per tant, ja ho tenen. I preveiem que, com que és un pas endavant, com que és un pas de millora, doncs tindrà una bona acceptació. En aquest sentit, el que es tracta és de posar facilitats, no?, als conciutadans per poder fer el pagament d'aquest impost d'una manera bueno, que el fraccionament del mateix li pugui suposar una facilitat.
I és que el període per poder adherir-se a aquesta mesura durarà fins al mes de juny, aproximadament. Una mesura que permetrà pagar l'IBI en 5 mensualitats, de juliol a novembre. Cal tenir en compte que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar obre el període de pagament habitual de l'IBI de l'1 d'agost al 30 de novembre. Per tal de poder accedir a aquest pagament fraccionat, els que així ho desitgen ja es poden adreçar a recaptació de l'Ajuntament i omplir una sol·licitud amb les dades personals i de l'immoble. Llavors, al mateix moment, des de recaptació, es calcularà l'import de l'IBI a pagar i els fraccionaments mensuals. Cal tenir en compte que per tal d'adherir-se a aquesta mesura cal domiciliar el càrrec i no tenir deutes pendents a l'Ajuntament. A més, en cas que algun rebut del fraccionament es retorni, quedarà anul·lat aquest tipus de pagament i, per tant, el ciutadà l'haurà de pagar en un únic pagament en el període establert d'agost a novembre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de qüestions que afecten l'àmbit de la sanitat. El primer programa de prevenció de càncer de colon i recte a les Terres de l'Ebre ha detectat un total de 16 casos i 102 lesions perilloses. Un 57% dels més de 5.500 ciutadans d'entre 50 i 69 anys van participar en les proves de prevenció. Davant l'elevat índex de casos de càncer de colon i recte al nostre territori, les Terres de l'Ebre, la Regió Sanitària de Tortosa va posar en marxa el maig del 2012 el primer programa de detecció precoç d'aquesta malaltia. Més de 5.500 persones d'entre 50 i 69 anys van rebre una invitació a realitzar-se una prova de detecció immunològica de sang oculta en femta. Un 57% dels ciutadans van participar del programa. Entre aquests pacients, com dèiem, s'han pogut detectar 16 casos de càncer, un 5,5 per mil de les persones participants, a més de 102 adenomes amb diferent risc de malignització que s'han extirpat. També s'han realitzat 107 colonoscòpies en els casos en què el resultat de l'anàlisi va resultar positiu. Des de la Plana Ràdio a Santa Bàrbara ens amplia aquesta informació Tere Giner.
Així és, Domènec. El càncer de colon i recte és un càncer dels més freqüents, tant en homes com en dones, al conjunt de Catalunya i també a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Actualment al territori es diagnostiquen més de 170 nous casos d'aquest càncer cada any i més de 70 persones moren per aquesta causa. Davant aquestes dades, entre el mes de maig i el mes de novembre del 2012, es van convidar per carta a totes les persones del Registre Central d'Assegurats de l'Àrea Est de la Regió de Tortosa que tenen entre 50 i 69 anys. En total es van repartir més de 14.000 avisos entre 5.533 habitants. La carta recomanava als ciutadans convidats a dirigir-se al seu centre d'atenció primària de referència per recollir el material per fer-se una prova de detecció immunològica de sang oculta en femta. 2.896, un 57% dels convidats al programa van participar-hi. Ho van fer en un 60% de dones i un 57% els homes. En els casos en què la prova de detecció de sang oculta en femta va ser positiva, un 6% de les persones participants, un 99% van acceptar fer-se una colonoscòpia. Es van realitzar 170 colonoscòpies que han permès detectar 16 casos de càncer, 14 d'ells invasius, una taxa de detecció del 5,52 per cada 1.000 persones. L'edat mitjana de persones a qui es van diagnosticar una neoplàsia va ser de 57 anys en els homes i 59 en les dones. Recordem que les colonoscòpies realitzades també han permès detectar adenomes a 102 persones, el 60% de les colonoscòpies. Es tracta de lesions amb diferents nivells de probabilitat de malignitzar i que han estat extirpades. Amb aquesta acció, doncs, es va aconseguir evitar un nombre de nous càncers en els propers anys. Aquesta aposta té ja continuïtat i en aquests moments s'està treballant ja en la segona àrea bàsica de salut, Tortosa Oest, per la qual ja s'han enviat les primeres cartes d'invitació a pràcticament totes les persones d'entre 50 i 69 anys d'aquesta àrea bàsica.
Gràcies, Tere. Anem ara cap a Deltebre i ho fem per parlar d'una qüestió molt diferent. Per passar balanç en aquests dies festius i de vacances que han representat la Setmana Santa, una bona valoració, la que ens arriba des d'aquest municipi del Baix Ebre, tal com ens explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Amb la Setmana Santa es dona el tret de sortida de la temporada turística a les Terres de l'Ebre, on, com és habitual, el turisme rural ha estat el gran protagonista. La crisi ha fet que la gent hagi escollit destinacions locals, tal com demostra el fet que la majoria dels turistes que han visitat aquesta Setmana Santa a l'Ebre procedeixen de Catalunya, de l'Aragó o el País Valencià. Les xifres segueixen sent més baixa que en altres anys, però quasi idèntiques a les de l'any passat, tal com en destaca la tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Mahuan.
La Pasqua sempre és una mica el moment o el punt de sortida del que és la temporada turística, perquè és el que d'alguna manera ja va marcant que a partir d'ara ja l'afluència de gent comença a ser molt més important, no? I per tant se nota moltes vegades al mes de març enguany, bueno, una mica l'anticipem, però bueno, això ha sigut una setmana realment que la gent hi ha vingut massivament i que jo crec que pot estar tothom bastant content de com ha anat aquests dies, no? I sobretot inclús en el temps, que dins del que hi ha hagut alguns moments que el temps pues, bueno, no ha acabat d'acompanyar, però bueno, podem fer una valoració bastant positiva del que ha estat la setmana de Setmana Santa, no? És evident que l'època de la crisi sempre té notes que hi haurà una davallada en relació a potser fa 5 o 6 anys, no? Que en això sí que vas veient que els últims anys bueno, pues no, l'afluència de gent no ha sigut tan massiva com potser parlem de fa 7 o 8 anys, no? Estàvem una mica preveient què podia passar, no? Primera, la crisi que podia afectar igualment. Segona, que al ser el mes de març podia haure moltíssima gent que anés més cap al Pirineu. I tercera, que si el temps no acompanyava, pues, també podia ser un factor, no? Crec que al final tots aquests tres elements, encara que sempre són condicionants, jo crec que el que és la setmana ha estat molt positiva, hi ha hagut gent per tot arreu, no hi ha hagut cap incident important que haguéssim de ressaltar de forma negativa, i també és veritat que és una setmana amb un turisme molt més familiar, no? I per això veies molta gent en bicicleta, famílies en bicicleta, i per tant tot això també ha ajudat al que el fet de que el temps fos relativament bo, pues, també ha ajudat a que la gent se manegés molt més per tot el que és el conjunt del Delta, no?
De les dades extrau que el visitant ha escurçat la seva estada i els turistes s'han concentrat durant els dies més festius, des de Dijous Sant fins a Dilluns de Pasqua.
Gràcies, Lluïsa. Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, perquè l'última de les juntes de govern local celebrades en aquest Ajuntament, concretament la del passat dimarts, en dia 2 d'abril, va aprovar l'adjudicació de la redacció del projecte de les obres de reforç estructural de l'Ermita del Remei a l'arquitecte Josep Lluís Guinovart. El cost del projecte serà de 24.388 euros sense IVA i estarà subvencionat en bona part per la Diputació de Tarragona, que hi destinarà una subvenció de 20.000 euros. La resta, prop de 9.000 euros, aniran a càrrec de l'Ajuntament d'Alcanar. Cal recordar que l'ermitori canareu, dedicat a la Verge del Remei, es troba afectat des de ja fa uns mesos per uns greus problemes d'estructura que necessiten urgentment d'una actuació. Gràcies al projecte que ara ha aprovat l'Ajuntament d'Alcanar, s'inicia el procés que permetrà realitzar les obres que l'edifici necessita i, per tant, l'emblemàtica ermita del Remei podrà seguir sent un dels llocs més visitats del territori.
Informatiu Inútil.
Continuem parlant ara del municipi de la Fatarella. L'Ajuntament d'aquesta població estudia denunciar EDP Renovables per l'incompliment del conveni amb el consistori. L'alcalde de la Fatarella, Fermí Ruana, denuncia que des del 29 d'agost de l'any 2011, data de posada en funcionament del parc eòlic del municipi, no han rebut ni un euro en compensacions per part de la companyia portuguesa EDP Renovables, que per tant estaria incomplint el conveni. Des de la Plana Ràdio és novament Tere Giné qui ens actualitza aquesta informació.
Efectivament, Domènec, segons publica l'Ebre Digital, el conveni entre la firma energètica portuguesa i l'Ajuntament condiciona en certa mesura la retribució a la facturació elèctrica. Molts ajuntaments ebrencs, recordem que tenen convenis similars que ara, amb la retirada de les primes a la producció amb renovables, podrien deixar d'aportar molts diners als municipis. Però, segons el Batlle, estableix un mínim anual d'uns 90.000 euros. Els particulars sí que estan cobrant, però nosaltres no. Ho hem reclamat diverses vegades i no descartem emprendre algun altre camí, segons avisa l'alcalde Ruana. El cas de la Fatarella és un cas singular de desprotecció dels ajuntaments, però en general tots els alcaldes eòlics consultats pel Setmanari L'Ebre es mostren preocupats pels efectes del decret estatal que estableix per a les plantes eòliques una tarifa fixa sense prima en el cas que no vulguin anar a preu de mercat. Això pot suposar que les instal·lacions eòliques de les Terres de l'Ebre deixin de facturar 6,9 milions d'euros, segons Eolicat. Però també, com estima la patronal eòlica mateix, que els municipis ebrencs que hagin subscrit convenis amb els promotors eòlics que condicionen les compensacions a la producció elèctrica de les centrals podien perdre entre 250.000 i 300.000 euros en conjunt, una factura que no és poca cosa atenent com estan les caixes municipals actualment.
Gràcies, Tere, i el recorregut informatiu de la jornada ens porta avui també a la capital del Montsià, Amposta, on els mitjans de comunicació local d'aquesta població van celebrar el passat dissabte la 25a edició del Premi Amposta. Enguany, un premi solidari i una menció d'honor per a la tradició dels bous a les nostres terres. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui ens ho explica.
Doncs efectivament, així és. Els mitjans de comunicació locals de la ciutat d'Amposta han decidit otorgar el Premi Amposta 2012 a les dones encarregades del menjador social de Càritas, un col·lectiu de 25 dones que cada dia cuinen per a les persones més necessitades que acudeixen al menjador. En un any en què la crisi econòmica ha fet estralls en moltes famílies i que ha suposat un augment considerable de persones necessitades, el jurat del Premi Amposta va decidir reconèixer la tasca solidària d'aquest col·lectiu que, de manera desinteressada, ofereix un servei en benefici de la comunitat. El premi es va entregar el passat dissabte al vespre en la tradicional nit dels mitjans de comunicació local del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta i que fou presidit pel secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí. Cal destacar que l'alcalde de la ciutat es mostrava satisfet per el premi que s'havia otorgat, així com també a la menció d'honor que es va entregar a l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, un col·lectiu d'àmbit territorial que ha destacat per la seva defensa del manual de bones pràctiques en aquesta típica festa del territori. Escoltem a l'alcalde d'Amposta.
Avui ha estat un dia de festa gran per la ciutat d'Amposta, 25 anys del Premi Amposta o la nit dels mitjans de comunicació locals. Hem arribat en un moment en la que, per una banda, hem premiat la tasca d'un col·lectiu que està donant un exemple al reste de la societat i, per altra banda, també una menció d'honor a una gent, a un col·lectiu que estan preservant i lluitant per les nostres tradicions i els nostres arrels.
Cal destacar també que en aquest apartat de reconeixements es va reconèixer també la tasca de dos col·laboradors d'Amposta Ràdio, d'una part Albert Reverter i també d'Enric Martí. La festa va finalitzar en un sopar fred a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
El 12, 13 i 14 d'abril, novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Gaudiràs de les degustacions dels millors arrossos, tallers de dolços, concerts, teatre, sisena trobada de xapes de cava, setena trobada de puntaires, xerrades, exhibicions equestres, primera mostra de maquetes Playmobil. A l'Aldea tens les portes obertes per gaudir el 12, 13 i 14 d'abril de la novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
Artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag, ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Dels esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, reservem un espai per a l'actualitat esportiva que ens ha generat el cap de setmana i avui. Més tard repassarem la jornada futbolística dels equips de les Terres de l'Ebre, però, com diem, avui hem de començar parlant d'handbol, ja que l'equip femení juvenil de l'Amposta ha aconseguit aquest cap de setmana proclamar-se campió de Catalunya en guanyar en un emocionant partit i a la final el Granollers davant d'un nombrós públic que omplia el pavelló ampostí. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament. Avui parlem d'esports des d'Amposta Ràdio perquè tenim una bona notícia, ja que el Club Handbol Juvenil Femení del handball Amposta la Grama es proclamava ahir al migdia campions de Catalunya, en aquest cas campiones de Catalunya d'aquesta disciplina esportiva, en un partit emocionantíssim on van derrotar per solament un gol de diferència 27-26 a un gran equip, el Balonmano Granollers. El president del handball Amposta, Xavier Simón, es mostrava força satisfet de les jugadores ampostines.
Oh, la veritat que sí. Nosaltres, en principi, la junta, l'entrenador, molt, molt contents per l'èxit obtingut d'aquest equip, el juvenil femení, ja que penso que ens vam enfrontar a un dels equips mitjans, bueno, dels millors de Catalunya i de ben a prop, no? El que passa que va ser un partit molt disputat, molt, molt emocionant per dos grans equips. El resultat pràcticament no es va decidir fins al final. I, bueno, destacar la segona part, les noies ampostines, que la primera part anaven perdent i al final van remuntar. Inclús vam tindre oportunitat per a marxar una miqueta més fàcil, però, claro, el rival també té les seues virtuts i al final se va guanyar d'un importantíssim el resultat i el mèrit d'aquestes xiquetes.
Cal destacar també que pel que fa al handball femení, el handball sènior va perdre 20-35 a la pista ampostina davant del Castelló. Tot i així, l'Amposta ha quedat setè i salva un any més la categoria de la divisió d'honor B del handball femení estatal.
Gràcies, Manel. I com dèiem, com tots els dilluns, en repassem també a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre la jornada futbolística. Pel que fa als equips del nostre territori, comencem per la tercera divisió catalana, on tenim un representant que en aquesta jornada aconseguia de sumar els 3 punts. Ho va fer la Rapitenca en el seu desplaçament al camp del Vilafranca a l'imposar-se gràcies a 2 gols de Raül Teixidor per 0-2. 3 punts més que fa que els rapitencs miren més bones expectatives en la recta final d'aquest campionat. Segons el seu entrenador, la lluita està ara per aconseguir la quarta plaça. De moment, els rapitencs són 8ens amb 45 punts, una quarta plaça que la tindrien a 6. El quart classificat, el Manlleu, en suma 51. És líder l'Olot amb 66. De la tercera divisió passem a la primera catalana. Tenim 2 equips de les nostres comarques i aquesta jornada justament s'enfrontaven. Concretament, al camp municipal d'esports d'Amposta, l'Ascó, el líder de la categoria, visitava els ampostins i, per un solitari gol al minut 4, finalment l'equip de la Ribera aconseguia emportar-se la victòria. 0-1 va ser el resultat d'aquest partit, que fa que l'Ascó sigui una setmana més el líder, encapçalant la classificació amb 60 punts. L'Amposta és 6è amb 39. A la segona catalana, grup 6è, 26a jornada de campionat i els resultats d'aquest grup: Salou 1, La Cava 1, Roda de Barà 1, El Catllà 1, Remolins Vítem 2, Sant Pere i Sant Pau 1, Catalònia 1, Vilaseca 1, Roquetenc 2, Cunit 1, Alcanar 2, Cambrils 1, Campclar 0, Gandesa 1, Tortosa 0, Jesús i Maria 0 i Calafell 1, L'Ampolla 0. És líder, l'acaba amb 55 punts, seguit del Jesús i Maria, amb 52. A la tercera catalana, grup primer, Móra la Nova 1, Atlas de Tortosa 1, Flix 1, Santa Bàrbara 2, Ulldecona 0, Camarles 0, Perelló 1, La Sénia 3, Sant Jaume 4, Aldeana 2, Olímpic Móra d'Ebre 5, Campredó 0, Tivenys 1, Horta de Sant Joan 1, Vilalba 2, l'Ametlla 3 i Deltebre 2, Pinell 2. Líder, el Perelló, amb 50 punts, seguit de l'Olímpic Móra d'Ebre i l'Ulldecona, tots dos amb 50. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, els resultats d'aquesta jornada: Arne 0, Batea 0, La Galera 0, Godall 0, Corbera 4, Alcanar B 1, Xerta 2, Roquetenc B 3, Tivissa 0, Remolins Vítem B 0, Benissanet 1, Bot 3, Ginestà 4, Jesús i Maria B 1 i Deltebre B 2, Jesús Catalònia B 2. És líder el Corbera amb 66 punts, seguit de l'Alcanar B, que en suma 57.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que és un front molt poc actiu, sí que ha fet que durant aquesta nit, matinada i primeres hores del matí els núvols han anat guanyant terreny. Tot plegat ha fet que les temperatures a primeres hores no baixessin pas gaire, amb valors més suaus també a la façana litoral i prelitoral, i amb algunes gotes que ja comencen a aparèixer cap a les comarques al sud de Lleida, interior de Tarragona. Aquesta seria la tendència durant aquest matí, precipitacions molt febles en conjunt i més probables cap a aquest sector, cap a la meitat oest, i a la tarda també les nuvolades podran guanyar una mica més de protagonisme cap al Pirineu, també comarques de l'extrem nord de Barcelona, extrem nord de les comarques gironines, i amb una cota neu voltant aquests 1.400 metres. Li costarà una mica més el termòmetre avui al migdia d'enfilar-se, els valors més alts entorn a aquests 17-18 graus a molt estirar, però ja a la cara a la tarda les clarianes podran guanyar terreny per Ponent, per les comarques de Tarragona, i aquesta seria la tendència de cara a les properes jornades. Vent de l'oest-sud-oest, que farà que les temperatures demà ja es vulguin enfilar una miqueta més, i també tindrem uns dies de molta estabilitat, de sol, tan sols amb algunes bandes de núvols alts i mitjos que estones podran deixar el cel una mica més enterbolit.
I com és habitual, diàriament, també ho hem fet avui dilluns. Amb aquesta repassada a la previsió meteorològica ens hem apropat als últims instants d'aquesta crònica informativa de la jornada, la d'este 8 d'abril, un temps d'informació emute que ha tingut el control i edició, com cada dia, qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, agrair-vos la vostra fidelitat i companyia. Novament tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial, a l'informatiu emute. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Del 15 d'abril al 4 de maig, cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar-Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. Cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.